la 1:20, dins de l'hora L, preguntem i tenim resposta de la nostra gent, de les nostres associacions, de les nostres entitats. A la 1:20, de dilluns a divendres, l'entrevista del dia a Ràdio Móra d'Ebre, per saber encara més de les nostres coses.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Pino.
És la 1:18, escolten Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, moment d'encetar l'entrevista del dia d'aquest dimarts, dia 19 de novembre. Amb nosaltres avui es troba als estudis de la ràdio el president del Futbol Club Ascó, Miquel Pérez. Miquel, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també s'ha incorporat a nosaltres el nostre company d'esports de la casa, el Francesc Granell. Sisco, què tal? Molt bones.
Molt bones, i tornem a ser aquí.
Bé, doncs hi tornem a ser perquè avui tenim el president del Futbol Club Ascó, Sisco, i hem de parlar, òbviament, de l'actualitat d'aquest club, el màxim representant de les Terres de l'Ebre, que és el que està fent més bon paper. Sempre parlàvem de la Rapitenca, te'n recordes que era l'equip referent de les Terres de l'Ebre. Ara la Rapitenca està passant per unes circumstàncies diferents a les que ens venien acostumats en els darrers anys, i sembla ser que el relleu l'està agafant l'Ascó. Un Ascó que ha assolit de la categoria aquest any, procedent ja de la primera catalana, i l'any de la tercera divisió està sorprenent, sens dubte, en aquesta classificació. Ocupa la segona posició en Lliga, a només un punt del líder, 14 partits ja disputats, 9 victòries, 3 empats, 2 derrotes, i a més, a casa l'equip continua invicte, s'està fent un fortí del municipal d'Ascó. Miquel, les coses en quant a Lliga no poden anar millor. Després parlarem d'altres aspectes, però en Lliga, perfecte.
Sí, home, la veritat és que estem molt contents. Venim de pujar de primera catalana, que sempre costa una mica d'adaptar-se a la categoria. Potser hem tingut sort amb les incorporacions que hem tingut, i la dinàmica de l'equip ha sigut molt bona des del primer moment. Sabem que, sabeu que els entrenadors, tant el Miguel Rubio com el Germán, són persones molt exigents, que fan treballar molt a la gent. El bloc venia de l'any anterior, però les incorporacions han assimilat perfectament tots els sistemes de l'entrenador, i això ha fet que, tot i lo competitiva que és la tercera, perquè sabeu que tots els partits són complicats, i si mireu els resultats d'Ascó, tant a casa com a fora, sempre han sigut superajustats. Cada partit són 90 minuts de molt de treball, hi ha molt físic, molt treball tàctic, i costa de treure els resultats. La setmana passada, sense anar més lluny, va passar així. I la veritat és que estem molt contents. Jo crec que és un moment per disfrutar. Desgraciadament, la Rapitenca no està tan bé com nosaltres. Nosaltres ara hem agafat una mica el relleu, i intentarem continuar una mica en aquesta línia de treball i de resultats, si això és possible. Sabem que això serà complicat, perquè mantindre aquest nivell tota la lliga no serà fàcil, però jo crec que l'equip està en una moral molt alta, i sobretot està en moltíssima confiança, no? Llavors això a l'hora dels partits també es nota.
Recordo que en el debut en Lliga enguany vam parlar precisament allà al municipal, et vam fer una entrevista. Òbviament, l'objectiu per un equip que aconsegueix la categoria, que l'assoleix, que aconsegueix l'ascens, és la permanència. Però clar, a dia d'avui, arribant ja als 14 partits, quan normalment sí que és veritat que a vegades un equip que acaba d'assolir l'ascens, les primeres jornades pot fer un inici espectacular, però després es desonfla una mica. Però clar, l'Ascó ha aguantat el ritme, com a mínim aquestes 14 jornades, no sembla que la cosa vagi a canviar per a molt pitjor. L'objectiu es planteja un altre, és a dir, ja un cop la permanència sembla ser que serà una cosa més assequible, podeu mirar més cap amunt, no?
Home, a veure, nosaltres el primer plantejament que teníem en la primera volta era assolir sobre 24, 25 punts. Aquesta era una mica la idea, perquè pensàvem que...
Ara ja els heu superat.
Ara ja els hem superat. Pensàvem que a final de temporada, encara que no sé com anirà el tema dels descensos compensats, però és possible que a la millor en 50 punts no te salvis. O sigui que està complicat. Evidentment, aquesta primera idea que teníem ja l'hem sobrepassat, no? De fet, teníem més punts que l'any de tercera en 14 partits. Evidentment, ara, a veure, no podem també tindre una falsa modèstia, vull dir, sabem que estem a dalt, sabem que això costa, evidentment, pensem que en picat no baixarem. Quan nosaltres el plantejament continua sent el mateix, volem primer que res tindre la categoria assolida i després pensar en alguna més. Este algo més en què potser, home, a nosaltres ens agradaria estar pues, en la part alta de la classificació, perquè això també és una motivació extra, no? I en aquests moments potser és molt aviat per fer un objectiu, no? Crec que quan s'acabi la primera volta podrem definir una mica més a lo que aspirem, no? De dir, pues, estar entre els 5 primers o entre els 10 primers, o si ja pensem que la categoria està salvada. Hi ha 3 equips per baix que tenen més dificultats per traure resultats. Sabeu que de vegades les segones voltes canvien molt, hi ha fitxatges, la gent se reforcen i canvien molt, no? A principi de temporada hi havia equips que semblava que el Rubí, que anaven en disparats i ara resulta que fa 4 partits que no puntuen, vull dir que això canvia molt i sabeu que en aquest sistema de puntuació estàs 3-4 partits sense puntuar i baixes 4 o 5 posicions. Nosaltres avui per avui continuem una mica doncs, amb els mateixos plantejaments que al principi, anirem pas a pas, ara els resultats estan sent bons, pensem que lo ideal, lo fundamental, la clau és mantindre la categoria per continuar estant a la tercera. I a partir d'aquí, pues, fer a veure quin plantejament de cara a possibles resultats.
A més, recordem que el primer classificat no aconsegueix l'ascens directe, sinó que només caldria fer una eliminatòria d'ascens, però sí que després el segon, tercer i quart disputen els play-offs d'ascens de categoria, el que seria ja la segona B, on allí tenim el Reus i el Nàstic. L'Escó, recordin, per la gent que segueix una mica el futbol o que no segueix molt, està en la categoria per sota del Reus i del Nàstic. Bé, amb la Lliga a part, Miquel, hem de parlar, òbviament, de la Copa Catalunya, que, sens dubte, és un dels temes en el qual doncs, l'Escó pot presumir aquesta temporada. Jo no sé el Cisco, que el tenim amb nosaltres, que bé, porta molts més anys que jo mateix en el món del futbol local, havia vist un equip de les Terres de l'Ebre disputant aquestes alçades de la Copa Catalunya.
No, doncs evidentment que això és no s'ha vist mai, s'està veient en aquests moments, inclús doncs, a part de la darrera eliminatòria que va superar el Castelldefels, que era un equip parell a la categoria, havia superat equips doncs, molt superiors, no? Inclús en jugadors no tan habituals, que és el que va fer que, bueno, que aquests jugadors que tenen més minuts hagin sorprès i que estiguin i que es pugui confiar en ells.
Doncs sí, ha deixat enrere Cisco a equips com el Lleida, amb un gol de Denis Koch, recordo, el Nàstic, amb una tanda de penals on Sergi Fuertes va reivindicar-se, Sergi Fuertes i també el Gerard Rogel, el Pere Martínez, el José Ramón, els jugadors de la casa, que jo crec, no ho sé, ara li preguntaré al Miquel Pérez, però el paper d'aquests jugadors que, com bé deia el Cisco, no tenien tants minuts durant la temporada i que Miguel Rubio li ha donat minuts a la Copa Catalunya, potser han sorprès al mateix entrenador?
Bueno, i no sé si a l'entrenador li han sorprès, a mi no, perquè evidentment la qualitat d'aquests jugadors, independentment de que siguin de casa o no, està clar que és molt alta. De fet, nosaltres, quan vam apostar per ells, evidentment, tant pel Sergi com pel Pere Martínez, ara sabeu que bueno, el Marc Alís va marxar per tindre més minuts fora, i el Pau Ripoll, que està entrenant en el primer equip, a veure, nosaltres la filosofia és esta. Evidentment, els jugadors que menys minuts estaven jugant, l'entrenador, pues, los ha fet jugar, los ha donat la responsabilitat des del primer moment. Sí que després durant el partit s'han anat fent canvis, però en les 4 eliminatòries han demostrat que són capaços d'estar al nivell de qualsevol altre jugador del resto de la plantilla. Penso que la línia és esta. Jo crec que l'entrenador a poc a poc anirà introduint més minuts en tots aquests jugadors que han nomenat abans, i jo crec que ajudaran al resto de l'equip a continuar tenint pues, resultats positius. Evidentment, de cara a la pròxima eliminatòria no sé exactament el que es farà, no sé quins seran els plantejaments de l'entrenador, suposo que continuarà confiant en aquestes persones.
Així ens ho va comunicar després del partit en roda de premsa, ens va dir que fos qui fos el rival, continuaria apostant pels mateixos jugadors que ha apostat aquests últims eliminatòries en Copa Catalunya.
Que jo crec que, a més, després del resultat obtingut en aquests 4 partits, jo crec que no cap cap dubte, no? Els jugadors han demostrat, tant el dia del Nàstic, tant en la tanda de penaltis com en els llançaments de penaltis. Penseu que el penalti que decidia si passaves o no a la següent fase de penaltis la tenia que llançar el Pere Martínez, i que havien fallat dos penaltis abans i li va fer un penalti d'un jugador d'una experiència i d'una solvència tremenda, no? Que hi ha altres jugadors amb més experiència van fallar, vull dir que i van demostrar, després a la tanda de l'1 contra 1 pues, el David Sangrà va ficar el gol i el jugador del Nàstic va parar el Sergi
sí.
I a veure, vull dir que, a veure, que han demostrat tindre pues, a veure, una base i una tranquil·litat perquè en moments tan complicats com era aquell pues, i això l'entrenador li té que evidentment donar les portes perquè continuïn evidentment entrant i tant a la Lliga com a la Copa, evidentment.
Sí. Ho comentaves ara, Miquel, que, per exemple, el Marc Alís ha marxat en busca de minuts. S'ha especulat molt que alguns jugadors, és el cas sobretot de José Ramón, que és un tros de central, és un gran jugador, s'ha especulat, a més, a part d'ell, alguns jugadors més que puguin marxar en properes jornades per a buscar més minuts a altres equips. Seria una llàstima, també, que jugadors com José Ramón o d'altres haguessin de marxar perquè no deixen de ser més a més jugadors de la casa, no?
Clar, sí, és un... A veure, és que estem una mica en una situació... Parlem igual que l'any de la temporada 2010-2011. Que sapiguer conjugar el que és el territori en quant als jugadors de l'entorn, que és per nosaltres fonamental, jugar amb els jugadors del futbol base que puguin saltar i amb els jugadors de nivell que puguin venir de fora. Estos tres grups de jugadors són els que nosaltres ens han de permetre poder estar en esta categoria si podem i a més pues, contribuir a que tant el futbol base com els jugadors de l'entorn pues, participin d'este projecte per a mi jo diria que històric, no? El cas del José Ramón, los centrals evidentment pues, estan molt bé, esta és la veritat, costa d'entrar, costa de minuts. Si mireu les estadístiques, és l'equip que menys, bueno, ara estem empatats amb un altre equip, amb 20 gols en contra, però l'equip menys golejat de la categoria, i això demostra que l'equip defensivament, tant des del mig com des de detrás, pues, està treballant molt bé. Jo penso que ell tindrà minuts, el José Ramón sobretot, perquè entenc que és un jugador fundamental en esta plantilla, per ja fa molts anys que estan naltros, des del primer any de tercera, sí. I jo és un home de casa, per tant, penso que els minuts aniran arribant. Possiblement també hem tingut la sort de que les lesions ens han respectat bastant i això ha impedit que a vegades pues, entri al Gomer. Però evidentment cada vegada que ha entrat, ha fet la setmana passada va jugar pocs minuts, però cada vegada que surt fa un treball espectacular i jo crec que ell continuarà a casa nostra.
A més, Miquel, al programa de Dins l'Estadi, els diumenges a la nit, sempre tenim algun invitat i bé, sempre li preguntem, no només per l'Escó, sinó pel Gandesa, per l'Olímpic, per tots els equips de casa nostra, no? I amb l'Escó tots coincideixen, la majoria coincideixen en que sí, és un gran equip, és l'equip referent del territori, però falta el que comentaves tu, aquesta unió amb territori i gent de fora, no? Que potser no està acabant d'entrar tampoc la gent del territori, o també és veritat que hem de saber que és una categoria que és una tercera divisió i que molts de la gent de per aquí doncs potser no té el nivell que es necessita per estar en aquesta categoria. O inclús la segona B, si la temporada va bé, no? Que seria l'any vinent. Però sí que és veritat que tenim gent al territori que està jugant en categories superiors. Recordo, ara no em sortirà un noi de Vinebre que està jugant al Reus, està el Gerard Badia que està jugant a Cantàbria amb un equip de segona B, està el Ton Alcobé que és de la Vilella Baixa, és a dir, que hi ha gent del territori també escampada arreu de Catalunya, inclús arreu de l'Estat, no? I òbviament s'ha de, no sé si consideres a mi, però s'hauria d'acabar de concretar aquests fitxatges, aquestes incorporacions que també a la vegada, Miquel, comportarien un augment d'afluència al públic a Ascó, no?
Sí, jo estic completament d'acord. A veure, si jo ara parles com un simple aficionat i com un simple membre de junta,
sí.
Te diria, no és que subscrivixo al 100% les teves paraules, és que hi crec en això i jo estic lluitant per això. De fet, l'any de tercera així ho van fer, com ja sabeu que pues, tots els jugadors que nosaltres en teníem de l'entorn, pues, el Jordi Moedano, l'Esteve, tots els que, el Josep Ramon, tots els que nosaltres consideràvem que podien ser, que podien tindre, i que els tècnics consideraven que podien tindre el nivell, pues incorporar-los. Aquest any possiblement se tenia que haver incorporat algú més, estic completament convençut. Nosaltres, a veure, jo sempre que he vingut, sobretot aquí a la ràdio, i m'heu preguntat, sempre he dit el mateix. Ascó, és que no es tracta ja d'un club d'Ascó. Ascó és un projecte que té una vocació tricomarcal, diria jo, no? Perquè si no és així no té sentit. No, necessitem la gent de fora, i necessitem el públic, i necessitem els jugadors, i necessitem el futbol base, necessitem una mica tot, i saber coordinar, conjuntar això a vegades no és fàcil. Els tècnics a vegades fan propostes que bueno, les has d'acceptar perquè tenen la seva responsabilitat, però nosaltres, i ja ho avanço ara, de cara a la propera temporada, evidentment pensarem molt en la gent de l'entorn que considerem. Este és l'altre inconvenient. A la millor estàs jugant a primera catalana i allí hi ha potser més opcions que si estàs jugant a tercera o si estàs jugant en una altra categoria. Però està clar que nosaltres ja esta setmana, ja abans de començar la temporada vam ficar damunt de la taula alguns noms, no tots els que has dit, però sí alguns.
Gerard Badia és un dels que va entrenar amb vosaltres durant la pretemporada.
Sí, ell, bueno, en este cas no, ja no vam, ojalà s'hagués quedat. Ja haguéssim, vamos, si mos haguéssim ficat d'acord ja estaríem nosaltres, bueno, perquè evidentment per el que va demostrar jo no el coneixia de res, però no, ell va demanar de, igual que algun altre jugador del Reus que després sí es va quedar, va demanar d'anar entrenant naltros, i naltros li vam dir que no hi havia cap problema, evidentment, i per lo bon jugador que és i per les bones referències que teníem, jo estava desitjant que me digués que es volia quedar. No va ser el cas, però bueno, sí, hi ha altres jugadors que naltros no mos hem dirigit a ells ni hem parlat amb ells, i crec que en alguns casos potser ens hem equivocat i de no incorporar-los abans, però està clar que la nostra agenda està en quan se pensi en la temporada que ve, sobretot comptar en els jugadors de l'entorn, que crec que és fonamental per públic, per afició i per el que deia abans, perquè este projecte sense la comarca tampoc no tindria massa sentit.
Sí, perquè Miquel, el moment que viu ara l'Escó és extraordinari, això no cal, doncs no s'escapa a ningú, però clar, quan més amunt va pujant el llistó, doncs aquest protagonisme tant del futbol base com dels jugadors de casa sembla doncs que minvi, no? Perquè clar, doncs s'està, doncs inclús s'està la possibilitat d'estar a segona B la temporada que ve. Llavors que la gent pensa, clar, si aquest any a tercera divisió no hi ha protagonisme, l'any que ve a segona B, o si més no s'aguanta la categoria, doncs seguirà igual. Aquest és el comentari dels aficionats.
Este és el problema més gran que jo en aquests moments veig. Sincerament ho dic, i parlo com dia abans, com aficionat, sí. No?
Ara ve gent del territori, però òbviament tampoc hi ha malauradament tanta gent al territori com per a poder jugar amb una segona divisió B, no?
És que ojalà, és que clar, aquí el plantejament és molt clar. Vamos a ver, si tu has optat per estar en una categoria alta, perquè nosaltres enteníem que podíem i que per moltes circumstàncies volíem, perquè d'una santa vegada i que històricament no ha pogut ser mai, ara sí, pogués tindre aquestes terres. I ja parlant dels aficionats, per la persona que li agrada el futbol el diumenge al dematí, és igual que ell defensa uns altres colors, però que el diumenge al dematí visqui a on visqui, i a més, a Benissanet, a Miravet, que digui, vaig a veure el futbol a Escó, veig un partit de tercera o de la categoria que sigui i me'n torno per casa. Però, clar, mantindre això amb aquests criteris que dius tu, Cisco, és el que jo veig cada vegada i és més preocupant perquè la meva il·lusió de sempre, de tota la vida, era que 7-8 jugadors del futbol base fossin sempre jugadors de la primera plantilla. Era la il·lusió nostra el 2004 quan vam començar en aquest projecte. Clar, estàs veient que això costa. Costa perquè els tècnics els costa confiar la millor en gent jove, perquè a la millor no veus el nivell, o no veuen el nivell suficient com per mantindre esta categoria, i a vegades, aquest any nosaltres vam fer una aposta per 2-3 jugadors, perquè era claríssim que els criteris eren estos, però ja no dic con jugadors consagrats de l'entorn, que està clar que s'ha d'anar a intentar que s'incorporin, però del futbol base, que seria la nostra il·lusió, costa. I ojalà, claro, l'altre seria renunciar a una categoria o a dos i sé que després el 80% del primer equip seran de casa. Llavors aquí arriba un moment que tens que prendre una decisió. O tinc un nivell de futbol amateur que estigui, pues, jo que sé, a segona catalana i sé que la majoria de jugadors poden ser de casa encara que no siguin tots, o opto per un projecte més ambiciós i després tens que sacrificar una mica aquest tipus de jugadors. És una mica, d'aquí ve una mica el tindre un segon equip, intentar tindre un segon equip que pogués estar a tercera o segona catalana, que seria l'ideal, i una mica aquesta era la lluita i aquest era una mica el plantejament que es va decidir i que al final nosaltres vam entendre que seria el millor. Continuarem apostant per això i ojalà poguéssim dir que dos jugadors del futbol base o dos jugadors de l'Olímpic o del Flix o el que sigui els podem incorporar, sigui del futbol base, de l'equip que sigui, perquè són jugadors del nivell. I és una mica el repte que tenim tots d'elevar el futbol base. Aquesta seria l'altra qüestió que s'hauria de plantejar aquí. Perquè el nostre futbol base té un nivell tan baix que no podem competir ni en la Rapitenca ni en Amposta, ni en ningú, perquè tenen 5 equips a preferent, una divisió d'honor, l'altra divisió de no sé què, i nosaltres, desgraciadament, per exemple, l'Escó té un equip juvenil a preferent, que és el màxim que ha pogut aconseguir, però no té res més. I perquè tindre jugadors al primer equip en un nivell alt, té que haver un futbol base d'un nivell molt alt. Si no, serà difícil.
Llavors toca potenciar assignatures pendents, futbol base i l'equip de quarta catalana, òbviament, si es vol anar progressant amb els jugadors que van sortint de la categoria, òbviament hauria de ser com a mínim la tercera catalana i buscant inclús també la segona, per així el dia de demà nodrir el primer equip d'aquests jugadors. Ens queda poc temps, Miquel Pérez, vull tornar un altre cop a la Copa Catalunya, perquè òbviament no hem acabat de parlar dels rivals, Girona o Sabadell. Estem davant d'una fita històrica al futbol de casa nostra, com és l'emparellament de quart de final, quart de final, que equival a la tercera ronda. Girona o Sabadell serà l'equip que visita el municipal d'Ascó en aquesta eliminatòria de la Copa. Tots dos equips de segona divisió A, és a dir, equips professionals. El Girona, inclús la temporada passada, va estar a les portes d'aconseguir l'ascens a primera divisió. Ràpidament, Miquel, Girona o Sabadell?
Bueno, a veure...
Quin voldries?
Lo políticament correcte seria dir que m'és igual un que l'altre. M'agradaria, i ara és una opinió particular i personal, potser el Girona perquè l'any passat va fer una campanya molt bona, va estar, com has dit abans, a punt de fer la fase d'ascens, i entenc que és un rival, potser inclús algo més, més complicat que la millor el Sabadell. No sabem, perquè després els partits són com són, no? Però qualsevol dels dos, evidentment, ens ficaran molts problemes. A part de viure el moment i de disfrutar de la situació, nosaltres tenim que... No acontentamos en això, tenim que anar a intentar passar, que seria després molt important, perquè sí que faríem una mica de... Bueno, després tindre que jugar la fase ja última entre Espanyol, Barça i els que quedin d'estos dos, pues seria ja el màxim, possible, no? Ja veurem què passarà, però evidentment voldrem qualsevol dels dos equips, evidentment superiors a nosaltres, però bueno, nosaltres ho intentarem, suposo, i a partir d'aquí, pues, a veure què passa.
Jo volia comentar que no perquè possiblement el Girona està més amunt que el Sabadell, però aquí a casa nostra potser té més nom el Sabadell, és un històric de sempre, i ostres,
està tamudo,
ha tocat el Sabadell,
sí,
i
podria
jugar, ni que el Girona sigui potser més equip ara que el Sabadell.
A veure, evidentment, qualsevol dels dos, per nosaltres és indiferent, vull dir, el dia que es faci el sorteig, pues, bueno, ens tocarà un o l'altre, hi ha preferències per allò que diu una mica de la temporada que es va fer l'any anterior. Evidentment, són dos equips de segona A, que encara esta temporada no estan precisament passant massa bons moments, però jo crec que se refaran, evidentment, i a partir d'aquí, pues, bueno, disfrutarem del partit i intentarem...
La taquilla serà igual que l'altre, possiblement.
Jo crec que sí.
Esteu fent precisament alguna cosa especial per a que la gent vagi amb massa al camp per a presenciar aquest partit? Crec que en 1.000 localitats hi caben aproximadament al municipal d'Ascó. Teniu alguna cosa pensada per a potenciar això?
No hem començat encara a pensar en el partit perquè estem esperant les dates. Se'ns va comentar així extraoficialment que segurament seria el febrer, però sí,
entre setmana o cada setmana?
Entre setmana, perquè hi haurà competició. Llavors, nosaltres voldríem en cap de setmana, però ens han dit que segurament serà entre setmana. I sí, evidentment farem, a part d'una campanya, doncs, no sé, estem pensant en fer un preu bastant popular perquè poguéssim omplir el camp i tots, siguin d'on siguin, doncs, ens puguin ajudar i espenyar els jugadors a intentar guanyar el partit.
Bé, doncs, amb molta força per aquest partit i amb moltes ganes de que arribi. Com deia el Miquel, sembla ser que serà de cara al mes de febrer. Podria ser, hi ha una reunió encara prevista amb els equips d'aquesta eliminatòria, que l'Ascó ingressés alguns diners per drets d'imatge en televisió?
Sí, bueno, tenim pendent una reunió que ens van comunicar que ens cridarien a la federació, suposo que els quatre equips, Sabadell, Girona, Ascó i el guanyador del partit entre el Figueres i el Cerdanyola, i per a tractar una mica els temes dels horaris, del dia, de los possibles drets de televisió i algun altre dret que la millor la federació a nivell econòmic pot ficar damunt de la taula. Pues una mica quan tinguéssim tots els datos després d'esta reunió, pues després ja els donarem a conèixer i intentarem, bueno, sobretot això, que pues fer la crida esta genèrica a l'entorn i als aficionats de les tres comarques perquè vinguin a gaudir d'un partit i ajudar-nos a tirar endavant el partit.
Molt bé, doncs Miquel Pérez, ho hem de deixar aquí. Com sempre, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquí a la ràdio. Enhorabona per la temporada que esteu fent i molts ànims de cara a aquesta llarga lliga que encara queda per endavant. I sobretot ens seguirem molt pendents d'aquesta eliminatòria de Copa Catalunya, dia, rival, i a veure què passa. Si sona flauta, benvingut serà, que després espera o Barça o Espanyol a la final, que no sé si a on es juga la final enguany.
És un camp neutral.
Sí, però vull dir que no se sap encara.
No, podríem demanar...
L'any passat va ser a Lleida, si no m'equivoco.
Sí, podríem demanar, no sé si nosaltres tenim les condicions o no, però podríem demanar bastant altres. Vull dir, se té que demanar i es té que decidir on s'ha de fer.
La final ja sí que sé que és televisada. Sí. Això sí que seria drets d'imatge.
Exacte.
En aquest aspecte, sí.
Doncs a veure si té sort.
A veure. Bueno, no obstant, jo crec que s'hauria d'enfocar més com un premi, no?, i una fita a jugar contra un Girona o un Sabadell, i després, òbviament, si es classifica l'Escó millor que millor, però bueno, sobretot per a gaudir d'aquest partit, que és el que s'ha de fer, no? Ho deixem aquí, Miquel Pérez, moltíssimes gràcies, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I Francesc Granell, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos als esports. Divendres i tornem,
I tornem. Maig.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.